El Cafè de Punt Set Ràdio amb Elsa Cano, Adrià Giró, Pol Güell, Cels Naranjo, Josep Riera, Francesc Toro i Oriol Valentí.
Bona nit i benvinguts al 22è Cafè de Punt Set Ràdio. Comencem un nou programa amb moltes ganes de passar una bona estona de ràdio amb tots vosaltres. Avui ens acompanya la vella guàrdia del cafè, és a dir, els que la temporada passada vam ser-hi cada programa. Com sempre, tindrem el nostre bufet d'advocats de capçalera, amb en Cels Naranjo i en Francesc Toro. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Què ens porteu per avui?
Bé, doncs avui us portem un tema de dret de família, que és la filiació, com es determina, i en especial doncs, un tema força polèmic que surt de tant en tant als mitjans, que és el que popularment es coneix com a ventres de lloguer. D'això doncs en parlarem.
Doncs segur que serà molt interessant. I a més també tindrem la filosofia de l'Adrià Giró. Bona nit, Adrià.
Bona nit, Pol.
Avui ens has dit que ens parlaries de drets humans.
Doncs sí, intentarem d'alguna manera delimitar què són els drets humans, el seu origen, on estan exactament els drets humans, on estan en el sentit de si són normes morals o no, què comporten, i bé, les seves funcions en un estat, si és que tenen funcions morals o judicials, o... i bé, en parlem.
A més, avui també repassarem les polítiques migratòries de la Unió Europea arran de l'arribada massiva de refugiats sirians a les costes gregues. I també avui al cafè tenim la presència de l'Oriol Valentí, que veig que, tot i que no fa secció, porta més papers que quan li toca fer secció. Bona nit, Oriol.
Bona nit, doncs vinc aquí a portar amb allò que bonament pugui.
Sí, sí, sembla que t'ho hagis preparat molt.
Sempre ens ho preneu en sèrio, el cafè.
Així m'agrada, aquesta és l'actitud. Així que, si us sembla, ja no perdem més el temps i comencem el programa. Des d'aquest estiu tenim a Europa l'onada migratòria més gran des de la Segona Guerra Mundial. La majoria de migrants provenen de territoris en guerres, com per exemple Afganistan o sobretot Síria. Les xifres de les que es parla són de més de 4 milions de refugiats, només en el cas de Síria, i de 7 milions i mig de desplaçats en el propi país. En total, prop de 550.000 són els que haurien arribat a Europa. Els migrants arriben a les illes de Grècia per intentar iniciar la ruta dels Balcans que els porti com a destí a Alemanya. Davant aquesta crisi humanitària, creiem que és important aturar-nos i fer un repàs de com des de la Unió Europea s'està gestionant l'arribada dels refugiats i quines polítiques migratòries es segueixen en casos similars.
But now is not a time to take flight. It is a time for bold, determined, concerted action by the European Union, by its member states and by its institutions.
Les paraules que acabem d'escoltar són del president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker. Pels que, com jo, no domineu gaire l'anglès, Juncker deia que és hora que la Unió Europea i els Estats membres portessin a terme accions audaces, determinades i concertades. El president de la Comissió, a més, apel·lava a la dignitat humana i a la justícia històrica. Tot i les paraules de Juncker, el 9 de setembre, la realitat és que encara són milers els migrants que s'acumulen a les fronteres dels països de Grècia i l'Europa de l'Est. Les xifres de refugiats que s'han posat sobre la taula són de 160.000. Abans hem dit que a les costes de la Unió Europea n'hi havia prop de 500.000. A més, diferents estats membres estan plantejant moltes restriccions a l'hora de permetre l'entrada dels refugiats als diferents estats, com per exemple Hongria, que té les seves fronteres col·lapsades, o Àustria, que la setmana passada va provar construir una tanca a les seves fronteres per regular o impedir el pas dels refugiats. Això en part és perquè, tot i que la Unió Europea pot establir unes directrius comunes en polítiques d'immigració, són els estats els que poden establir la seva pròpia legislació en matèria d'immigració. Així que, aprofitant que tenim en Cels i en Francesc a l'estudi, quin és el marge de maniobra que té la Unió Europea a l'hora d'actuar en la crisi dels refugiats?
Bé, en primer lloc hauríem de dir que estem en aquest àmbit, no, dels refugiats, que pròpiament es poden distingir dels immigrants. Una persona immigrant, a veure, en els dos casos hi ha un desplaçament, òbviament, però una persona immigrant és algú que marxa del seu lloc d'origen diguem, a buscar unes millors condicions, mentre que el refugiat té una altra definició per als convenis internacionals, en especial la Convenció de 1951 de l'Estatut dels Refugiats i els Apàtrides, que bé, que defineix els refugiats com aquelles persones que marxen dels seus països d'origen perquè estan sent objecte d'una persecució degut a motius de pensament, de raça o de pertinença a un determinat grup social, i en els que es constata que hi ha un imminent perill per la seva vida, integritat física i seguretat. Llavors, tenen una protecció especial, que, diguem, els refugiats és un estadi més que un immigrant, i per això tenen una protecció especial. I, a veure, aquesta gent tenen dret al que és el dret d'asil, que és una altra cosa, no? Llavors, el dret d'asil està reconegut a la Declaració Universal dels Drets Humans, aprovada per l'Assemblea General de les Nacions Unides, en l'article 14, i a més hi ha una convenció, que és la que deia, del 1951, un protocol que té de l'any 67, a més hi ha la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, que recull el dret d'asil en el seu article 18, i a més tenim un sistema europeu comú d'asil, que està format per diferents directives i reglaments que obliguen els estats a tenir unes legislacions coordinades i aproximades en aquesta matèria.
Doncs gràcies, Cels, per l'apreciació, però fins ara només hem parlat dels refugiats que estan arribant a les costes europees, però aquests només són una petita part dels que es mouen en tot el món. Segons dades de l'ACNUR, l'Agència de la ONU pels Refugiats, al món hi ha aproximadament uns 59,9 milions de refugiats per guerres i conflictes bèl·lics. Això significa un augment de 8,2 milions de refugiats respecte al 2013 i un màxim històric que, com hem dit, no es vivia des de la Segona Guerra Mundial. Entre els països dels que fugen més refugiats destaquen Síria, Afganistan i Somàlia. D'aquests 60 milions, gairebé 20 són refugiats en altres països. 34 milions són desplaçats interns dins el propi estat, i més de 10 milions tenien la condició d'apàtrides, és a dir, gent que no té el paraigües de cap estat. Però les migracions en el món no només són de refugiats que fugen per la guerra. També hi ha grans fluxes migratoris que fugen de la pobresa i la misèria en busca d'una oportunitat en un món millor. Alguns d'ells intenten fer-ho al Mediterrani, però no sempre ho aconsegueixen.
Parlando de la inhumana crisi econòmica mundial, que es un síntoma grave.
Hablando de la paz, hablando de la inhumana crisis económica mundial, que es un síntoma grave de la falta de respeto por el hombre.
No posso non ricordare con grande dolore le numerose vittime dell'ennesimo tragico naufragio avvenuto oggi al largo di Lampedusa.
No puedo dejar de recordar con gran dolor a las numerosas víctimas del enésimo trágico naufragio hoy en las costas de Lampedusa.
Viene la parola vergogna. È una vergogna.
Me viene la palabra vergüenza. Es una vergüenza.
Les paraules que acabem d'escoltar són del Papa Francesc. El pontífex es referia a la mort de milers de migrants que intentaven creuar el Mediterrani i arribar a l'illa italiana de Lampedusa. En total van ser 366 morts, víctimes d'una de les moltes màfies que intenta lucrar-se a costa de jugar amb les vides i il·lusions de milers de persones provinents de l'Àfrica. Però la tragèdia no està només en les morts de Lampedusa. Si mirem dades de l'Organització Internacional per a les Migracions, el nombre de morts a les aigües del Mediterrani fins al setembre era de 2.643. Això seria una mitjana de 10 morts diàries aproximadament. En total, han estat prop de 350.000 persones les que han intentat creuar el Mediterrani, gairebé sempre en condicions d'extrema dificultat. Sens dubte, els supervivents d'aquests viatges són un bon testimoni de les condicions inhumanes en què viatgen els migrants. Un dels supervivents d'un accident d'una embarcació a escasses milles de Líbia afirmava que en l'embarcació hi viatjaven prop de 950 persones. A més, tota la gent estava tancada a la part inferior del vaixell, de manera que quan es va produir el naufragi no podien sortir. Però els migrants que volen entrar a Europa no només es troben portes tancades per mar, sinó també per terra. Un exemple que tenim tots al cap és la tanca de Melilla. El 2014 van ser prop de 5.000 les persones que van intentar saltar la tanca. Però abans que res, valdria la pena conèixer quin tipus de tanca és la que s'utilitza per frenar l'entrada de persones del Marroc a Espanya. La tanca de Melilla està dividida en dos blocs. Un primer bloc de 6 metres d'altura, que està inclinat respecte al terra, de manera que dificulta encara més la seva escalada. Però, per si això no fos poc, d'aquesta primera tanca en sobresurten 3 blocs de filferros en forma de punxes amb gran capacitat de tallar qualsevol cosa que se li posi a sobre. Abans del segon bloc de 6 metres hi ha una sirga tridimensional formada per 1.500 quilòmetres de cable d'acer, quan la tanca de Melilla en té poc més de 10, que impedeixen el pas a qui intenti saltar aquesta part de la tanca. A banda, també han estat polèmics en els últims anys l'ús de pilotes de goma i diferents projectils per part de la Guàrdia Civil cap a les diferents persones que intentaven creuar la frontera, a banda de les devolucions en calent al Marroc dels migrants sense haver rebut l'atenció mèdica necessària. L'actual ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, justificava així l'existència de la tanca de Melilla, tot i reconèixer que alguns dels obstacles provocaven ferides lleus.
Que la experiencia que tenemos de este elemento de disuasión pasivo en otras instalaciones, como son instalaciones penitenciarias, y creo que eso conviene también decirlo, es que producen erosiones leves. Por parte de aquellas personas que intentan superarlas, produce erosiones leves, superficiales. Lo digo para poner también las cosas en su justa medida. Y es evidente que a nadie le gusta tener que colocar vallas, tener que colocar concertinas para intentar que personas cometan actos ilegales.
Com hem vist, penetrar dins de la Unió Europea pot resultar molt complicat i perillós pels migrants, però un cop dins també es poden trobar amb condicions molt dures. Sense anar més lluny, a Espanya hi sobresurten els centres d'internament per estrangers, o CIES. Aquests centres s'encarreguen d'acollir a les persones que a nivell administratiu no tenen la seva situació regularitzada i estan a l'espera de ser deportats al seu país d'origen. Aquests centres violarien diversos principis de la Declaració Universal dels Drets Humans, com per exemple el dret a la llibertat, que s'elimina amb l'internament de les persones que es troben en situació administrativa irregular. També es prohibeix l'assistència mèdica universal, el dret a la confidencialitat i es deixa l'arbitrarietat de cada centre al règim de visites. D'altra banda, també han estat nombroses les denúncies de maltractes per part dels interns en aquests centres. A banda de les denúncies per maltractaments, també hi ha hagut diverses morts dins d'aquests centres, concretament tres que estan comptabilitzades des del 2011, sense que s'hagin pogut esclarir les causes, ja que els CIES són espais opacs dels quals gairebé no en coneixem el funcionament. Així que després d'aquest breu repàs a les polítiques d'immigració a Europa, m'agradaria preguntar a l'Adrià Giró si des d'una perspectiva ètica i filosòfica es poden justificar aquestes polítiques.
Jo crec que és evident que aquestes polítiques no busquen en cap moment una ajuda directa als refugiats que d'alguna manera intenten venir des dels seus països d'origen cap aquí en busca del dret d'asil que abans comentava el Cels. I en referència que has fet la declaració, això de la Declaració dels Drets Humans, podríem dir, ja m'avanço una mica en el que després parlarem a la secció de filosofia, que els drets humans, diguem, que existeixen a dos nivells. Existeixen com a normes morals, surten d'una reivindicació a l'hora de cadascú, vull dir, i després existeixen com a normes jurídiques. I diguem-ne que aquest poder coercitiu de l'Estat amenaça, d'alguna manera, amenaça amb la sanció de que no es puguin arribar a complir aquests drets. I d'alguna manera hauríem d'intentar que aquests drets deixessin de ser drets i que es convertissin en lleis, perquè fins que no es converteixin en lleis no hi haurà cap mena d'ajuda directa cap als refugiats, no? I penso que no es poden justificar de cap manera, perquè personalment penso que tampoc es vol solucionar. Sí, això és qüestió de, si es volguessin solucionar els temes aquests dels refugiats, hi ha moltes ciutats com la ciutat de Barcelona que s'ha autodeclarat ciutat refugi, no? Hi ha hagut iniciatives des dels ajuntaments de moltes localitats d'aquestes que han aconseguit guanyar.
Sense anar més lluny, Sant Celoni mateix és ciutat sí. d'acollida de refugiats.
Per exemple, doncs fixa't que hi ha una activitat més d'ajuda des dels petits ajuntaments que des de les grans ciutats, doncs des de les grans capitals europees. I d'alguna manera és qüestió de voluntat. Si la Declaració Universal dels Drets Humans realment busqués una mena de, no sé, d'intentar, com en casos com aquest, ser d'ajuda, s'aplicaria en tots els estats de la Unió Europea, i com que no s'aplica, partint-ho des d'aquí, no busquis més enllà de que vulguin solucionar temes que vinguin des de fora. Per tant, no, per mi creix d'ètica completament el comportament dels estats membres i bé, no es pot justificar de cap manera, per tant.
Bé, en referència a la Declaració Universal dels Drets Humans, clar, el que fa és enumeren els seus, em sembla que són 30 articles, els drets o principis doncs, que han de regir el que seria la protecció internacional dels drets humans, però clar, necessiten per la seva garantia i efectivitat del desenvolupament d'altres convencions que ratifiquin els estats i que els imposin obligacions jurídiques de complir-les, que és el que passa amb els refugiats. Sí que hi ha aquesta convenció del 51, que és de l'Estatut dels Refugiats, i que ha estat doncs, ratificada per molts estats, no sé si uns 120 o més, i la Unió Europea en bloc està obligada a complir-la perquè l'article 18 de la Carta dels Drets Fonamentals diu que es garantirà el compliment d'aquesta. I abans que estava exposant una mica el marc jurídic d'això i ara que parlaves de les, diguem, de les fronteres i de les tanques metàl·liques, clar, històricament i encara actualment els estats sempre estan obsessionats pel control doncs, del seu territori, de les seves fronteres, de controlar qui entra i qui surt sempre que no en siguin nacionals. I clar, en matèria de refugiats hi ha un principi de dret internacional que és d'obligatori compliment perquè s'ha transformat en una norma d'obligatori compliment per tota la comunitat internacional, que és el principi de no devolució o del non-refoulement, que impedeix que un estat expulsi o faci fora sense atendre i mirar si aquesta persona té la condició de refugiat, i el que no pot fer és tornar-lo a enviar al país d'origen quan la seva vida o integritat física estan en una situació de perill clar.
Però, i en cas que algun estat assaltés el principi aquest del dret de no tornar un estranger al seu país d'origen, quin tipus de sancions podria rebre?
Aviam, el que passa és que quan un estat assalta aquest principi, podem dir que està actuant per via de fet, o sigui, no està procedint amb el corresponent, valia la redundància, amb el corresponent procediment administratiu, sinó que està actuant per via, perquè es diu via de fet, que vindria a ser la via de fet, és per explicar-ho d'alguna manera, Per exemple, com si ara et ve l'alcalde a casa i et diu que sí, que tens permís per fer allà una obra. No, s'ha de fer un procediment i aquest procediment ha de ser l'adequat segons la matèria o segons estableixi la llei. Doncs clar, saltar-se d'aquesta manera el procediment sí que és una de les situacions en què es pot recórrer al contenciós administratiu, però clar, en aquest cas estem parlant d'unes conseqüències que són difícilment reparables, perquè clar, una vegada ja s'ha expulsat aquest senyor, que a més és possible i lamentablement doncs, probable que en el seu país també sigui, diguem, jutjat o castigat per haver marxat. Clar, una vegada ja has tornat al país, primer, aconsegueix iniciar aquest procediment, aconsegueix trobar les proves i tal. I segon, que en el supòsit complicadíssim que t'acabessin donant la raó, clar, els fets són difícilment reparables.
Clar, a nivell de reconeixement dels drets humans i en matèria de refugiats, per exemple, el que seria regulació està molt bé. El que falta és el compliment, perquè és que els estats no estan disposats a la cooperació internacional. El que tampoc es pot pretendre és que els estats que reben més refugiats, perquè són els que geogràficament es troben en aquesta disposició, clar, tampoc aquests poden assumir tota la càrrega. És una tasca de la comunitat internacional i, per tant, de tots els estats que la integren, doncs fer un repartiment.
I també aprofitant que tenim l'Oriol Valentí a l'estudi, també m'agradaria preguntar-li quin tipus de polítiques es podrien seguir per aconseguir que es complís el que diuen els tractats que ens plantejaven en Cels i en Francesc i perquè no hi hagi tantes morts cada any al Mediterrani.
En primer lloc, jo penso que el que cal és unes polítiques, en primer lloc, molt més aperturistes. I després, com deia el Cels, fa falta coordinació, que és precisament el que no hi està bé en aquest precís moment. Fins ara, en la gestió de la crisi econòmica, hi ha hagut Alemanya, que ha marcat la pauta a seguir, i tota la resta han seguit. Ara, la senyora Angela Merkel està marcant un full de ruta i ningú l'està seguint. La senyora Merkel va dir que el problema dels refugiats era un problema greu, que canviaria Europa i que cada país havia d'assumir aquest problema. I, pel que sembla, aquí pocs països l'estan seguint. En el nostre país mateix s'està volent negociar cada vegada a la baixa el nombre de refugiats, en els països de l'est s'estan posant tanques perquè no entrin, com hem parlat a Hongria, com hem parlat a Àustria, les famoses represàlies en les fronteres de Macedònia, de Sèrbia, però és que a més és el famós i etern debat que el problema ja no és el que fem aquí. Evidentment que aquí podem fer molt més del que estem fent i cal ser molt més aperturistes, però el problema és en el país d'origen. Si aconseguim solucionar el problema en el país d'origen, que a vegades sembla que sigui un problema aliè a nosaltres, no caldria que atenguéssim els refugiats, perquè a vegades sembla que hi hagin uns problemes en aquests països, digue-li Síria, Afganistan, etc., com si fos alguna cosa que a nosaltres ni ens va ni ens ve, però és que precisament si hi ha aquests problemes en aquests països, en gran part els hem causat nosaltres els occidentals. Vull dir, el que hauríem de fer primer de tot és assumir responsabilitats en aquests països per tal de solucionar-los i atacar l'arrel del problema, perquè aquí podem millorar molt les polítiques en quant d'acollida dels refugiats, de millora dels drets humans, etc., però si no ataquem a l'arrel del problema, ens tornarem a trobar una altra vegada amb el mateix.
I a mi una pregunta que m'ha sorgit mentre us anava escoltant, que m'agradaria fer extensible a tots els que esteu aquí a la taula, és si creieu que inclús, com ens deien en Sergi en Francesc, una cosa és els immigrants que fugen del seu país per una situació de pobresa, de misèria, i l'altra els refugiats que fugen d'una guerra. Creieu que, en la teoria, aquests dos tipus d'immigrants, perquè al final tots són migrants, haurien de ser tractats diferent o haurien de tenir les mateixes condicions en els països d'acollida?
Jo, en primer lloc, i perdó si no t'acabo de respondre a la pregunta, però volia fer una aportació, el que trobo és una autèntica vergonya que el ministre del nostre país i fins i tot ministres d'exteriors d'altres països parlen de refugiats com si parlessin d'immigrants, fent servir el terme immigrant. Com deien molt bé en Cels i en Francesc, no estem parlant d'immigrants, sinó de refugiats. Llavors, en aquest sentit, jo primer el que penso és que cal un canvi de mentalitat perquè des d'Europa, si més no, des dels alts càrrecs, no ens hem adaptat, no ens hem fet a la idea del que ens està venint. Estem tractant aquestes persones com si fossin més immigrants com que els que han vingut fins ara i és una realitat completament diferent.
I tornant a la pregunta que feia jo, creieu que la situació dels migrants que arriben a Europa és prou diferent de la dels refugiats com perquè directament no els hi obrim les fronteres?
Clar, aquí ens estem, diguem, movent entre dos conceptes, no? El de refugiat i el d'immigrant. El que passa és que, clar, és molt semblant, no? Perquè hi ha el desplaçament, s'han creuat les fronteres d'un país o d'un territori en el que s'estava residint habitualment i el que es busca és una protecció en el cas dels refugiats i una vida millor en el cas dels immigrants. Llavors, clar, el que seria el refugiat, hi ha diversos elements, no?, que són els que defineixen, i clar, un és la persecució imminent, el perill imminent, que és, per exemple, el que es deriva de quan hi ha un conflicte armat o bèl·lic. Llavors, clar, l'immigrant el que fa és marxa per trobar millors condicions de vida. I clar, sí que en aquesta distinció hi ha hagut autors que han criticat el fet, doncs, de que als immigrants no se'ls doni, diguem, un tractament similar al dels refugiats, perquè, tot i no tenir aquest perill, diguem, imminent o una persecució per motius bèl·lics, estar patint gana i no tenir unes condicions mínimes higienico-sanitàries, etc., suposa igualment un risc imminent per la vida i la salut. Llavors, clar, en aquesta distinció hi ha autors que ja han entrat a dir que, clar, que no està del tot justificada tampoc.
Jo el que trobo és que hi ha una organització internacional que s'ocupa dels refugiats, com és l'ACNUR, que en aquest moment em sembla que no se l'ha vist per enlloc. És una organització que tots nosaltres, quan estudiem a nivell teòric, ens l'ensenyen, que hi ha una organització que s'encarrega dels refugiats i ara ens trobem amb una crisi de refugiats i només sentim parlar d'estat.
Clar, respecte d'això que està dient l'Oriol, l'ACNUR és l'alt comissionat de les Nacions Unides pels refugiats. Llavors, clar, la tasca d'aquesta institució és vetllar perquè es compleixi, no?, el dret d'asil i la protecció de la qual són creditors els refugiats. I en aquest sentit, clar, ara és quan més es demana que actuï aquest alt comissionat específic de les Nacions Unides i, clar, això ha d'anar en coordinació amb els estats. Han de posar a part uns, els altres i la ciutadania, perquè també és feina de tothom distingir el que és un refugiat i saber que aquesta gent no venen aquí per gust, sinó perquè estan escapant-se literalment d'una guerra, perquè és el que faria tothom si ara estàs a punt de ser mort, doncs abans, mira, deixes el teu país enrere, que ja prou dolorós és, i vas a creuar una frontera en busca de protecció. És que és això.
Sí, com sigui, avui el que fem, cregut interessant parlar una estona d'aquests aspectes, les polítiques migratòries, que són problemes latents a la Unió Europea, perquè l'arribada massiva de refugiats sirians no és la primera i crec que fa tota la pinta que no serà l'última onada d'immigració. Mentre Espanya i la Unió Europea tanquen i restringeixen les seves fronteres, són milers de persones que moren any rere any al Mediterrani. És per això que creiem important reflexionar sobre el que s'ha de fer amb les migracions, també amb els refugiats i, sobretot, passar a l'acció i de deixar de ser còmplices, actius o passius, de la barbària que posa en dubte si Europa és una terra de llibertat, democràcia i acollida. Doncs obrim ara aquí el cafè, el nostre espai de dret, amb en Cels Naranjo i en Francesc Toro, que avui ens han dit que ens vindrien a parlar sobre dret de família, dret de filiació, I alguns temes més que ens han promès que serien molt interessants.
Així és. Avui venim a parlar d'aquesta matèria, no? I direu, filiació, què és això de filiació, no? Clar, en aquesta societat tots venim de la procreació, no? Venim d'una altra persona. I clar, diguem, hi ha problemàtiques en com es determina la filiació. I més avui dia, perquè hi ha les tècniques de reproducció humana assistida, tenim el problema aquest que abans deia en Francesc que tractaríem, que és la gestació per substitució o ventres o mares de lloguer. Vull dir, hi ha casos doncs, que hi ha una parella que estan casats, però que resulta que el fill és del veí, i clar, aquí ja comencem a tenir lius, a veure de qui és el nen, com es determina la filiació, com es pot impugnar, com es pot reclamar, perquè si alguna cosa hem de tenir clara és que la filiació té incidència en moltes coses, i és un aspecte que reclamacions de filiació o impugnacions, etc., n'hi ha cada dia als tribunals, i té incidència en el cognom. Fixa, la filiació fixa els nostres cognoms i fixa, per tant, com estem ordenats dins la societat i de quina família venim. Ajuden a l'estat a identificar-nos els cognoms. Els cognoms es determinen segons la filiació també. Té incidència en moltes altres coses, com per exemple el dret d'aliments. Té incidència en la potestat parental que exerceixen els pares respecte dels seus fills menors en el seu interès del menor. I bé, té una transcendència també fins i tot en el dret successori o hereditari, no? A partir d'aquí, amb en Francesc, volem tractar una mica, doncs, comentar una mica, a veure què en penseu d'aquestes qüestions.
Bé, d'entrada, el que estableix la llei, i estem parlant en aquest cas, estem parlant de Codi Civil, no de Codi Civil de Catalunya, és que, bé, hi ha dos tipus de filiacions, el que és la filiació matrimonial i la no matrimonial. Com podreu intuir, la filiació matrimonial és la que és més senzilla de determinar, perquè, clar, és simplement, no? Doncs quan dues persones estan casades, doncs, i tenen un fill, doncs aquest fill tindrà una filiació matrimonial respecte als pares. Però, clar, hi ha també una sèrie de presumpcions, d'excepcions. Per exemple, què succeeix si els, diguem, els dos progenitors tenen un fill i posteriorment es casen. Doncs bé, doncs en aquest cas el que succeiria, diu la llei, és que aquesta filiació tindria caràcter matrimonial, però posteriorment, és a dir, des del moment en què es produeix tal matrimoni. Així mateix, per exemple, hi ha també la presumpció de que si el fill neix en els 300 dies després de la dissolució del matrimoni, doncs també es presumirà, es donarà per fet que aquest fill ha estat concebut per tots dos, no? I per tant es presumirà que és de caràcter matrimonial la filiació. I bé, així mateix, doncs, com comentàvem abans, també creiem que és important el fet, que ho avançava el Cels ara també, d'aquelles situacions en què es dona una gestació per substitució. Segur que aquí, sobretot els filòsofs, tenen moltes coses a dir. És d'aquelles notícies potser que cada X temps doncs surt un cas amb una certa polèmica i tal, i no és per menys, perquè realment és una situació com a mínim dins el que és a Espanya bastant complexa a nivell legal, em refereixo, i bé, social potser també, no, diguem, perquè tenim, per exemple, un cas relativament recent d'una parella que va tenir el fill a través d'aquesta manera, diguem, a Califòrnia, que ja sí que és legal la gestació per substitució, i es van trobar que a l'hora d'inscriure el fill aquí, doncs, bueno, hi va haver una sèrie d'opinions contradictòries entre tribunals, Direcció General dels Registres i de Notariat, i bé, el tema és bastant, realment el tema és bastant complex.
Sí, bé, una cosa és aquesta, que és bastant específica, de la gestació per substitució, però del que ens deia en Francesc, clar, la filiació pot ser matrimonial i no matrimonial. Aquesta seria la filiació per naturalesa, però també es pot determinar per adopció o simplement pel consentiment d'una o de dues persones que manifesten la seva voluntat de que es determini la filiació respecte d'una altra persona. Hem de dir, en tot cas, que és importantíssim, que en matèria de filiació hi ha com aquesta classificació, que és per veure com es determina, però un cop es determina la filiació, el que no podem fer, o no està permès tampoc, és un tractament diferent als fills segons com s'hagi determinat la filiació, perquè abans tots sabem que els fills havien de ser dins del matrimoni, per tant, en posterioritat al matrimoni, si eren extramatrimonials, eren doncs, els bastards, els il·legítims, els que... Vull dir, i clar, ara, un cop es determina la filiació, tots tenen el mateix tractament. Vull dir, tant és que siguin nascuts dins com fora del matrimoni, que siguin adoptats, és igual, els efectes de la filiació són els mateixos, més faltaria. I clar, aquí hi han moltes problemàtiques perquè s'han desenvolupat, no?, les tècniques de reproducció humana assistida que fan que el dret es trasbalsi perquè no sap què fer davant de determinades situacions, no? Això reflexa, no?, aquesta evolució que ha tingut el dret de família, que abans era, no fa tant, la família era un únic model familiar on hi havia pare i mare, estaven casats, tenien un fill, i bé, aquest era l'únic model possible, diguem, el matrimoni catòlic segons les regles de l'Església, i que això permetia, tant en l'Estat com a l'Església, ordenar supermatemàticament a la societat i classificar tothom. Però clar, totes aquestes regles del joc es veuen alterades des del moment en què hem evolucionat. La Constitució diu que no es pot establir diferenciació per motiu de naixement, l'article 14. A més, l'article 39.2 de la Constitució diu que no es pot fer distinció segons la filiació. I clar, igualment sembla ser que a vegades hi ha tendències a discriminar, no?, aquells fills que són de tècniques de reproducció humana assistida o que són adoptats per una parella homosexual. Vull dir, encara hi ha coses aquí que estan resoltes pel dret però no per la societat. Què en penseu?
Bé, jo crec que la societat s'hauria d'alguna manera de mentalitzar de cara a tots aquests canvis, perquè cert, has dit que no fa tant d'aquesta idea d'unitat familiar entre pare, mare, té el fill, casats, i com que això encara no sé si la societat està preparada com per passar a un altre nivell, no? No sé què penseu, però jo cert que s'ha evolucionat bastant en la manera de pensar i que ens hem tornat bastant tots una mica més progressistes, però encara, no sé, en segons quins temes encara anem bastant enrere, eh? Vull dir, no, s'hauria d'alguna manera hauria d'haver una maduració de la societat en aquest punt de vista, i encara els fills que són fora del matrimoni o són d'una altra parella no es tracten de la mateixa manera que els que tens amb la parella, o això a casos particulars, suposo, però cert que el dret en aquest sentit ha evolucionat, però jo la societat encara la veig una mica verda en aquest sentit, no sé si m'enteneu.
Jo, més que la societat, jo penso que realment són les institucions, perquè al cap i a la fi la societat són les persones i la societat es va modelant a si mateixa. Vull dir, quan hi ha un conjunt, una part de la societat que vol tirar cap a un costat, al final la societat acaba adquirint aquesta mentalitat. Vull dir, jo en aquest cas jo penso que són les altes instàncies, els partits polítics que tenen una visió molt conservador de lo que és la família, sobretot en aquest país on històricament l'Església Catòlica ha tingut tant o més poder fins i tot que la pròpia política, i que és molt reticent a voler canviar aquesta visió.
Sí, això és la incidència, no?, doncs, d'aquesta tradició que arrastrem de tant temps, d'aquest model familiar que ara s'ha vist alterat, no?
Però si d'alguna manera, perdona que et talli, si d'alguna manera la societat volgués tirar cap a un altre costat i d'alguna manera intentar canviar el discurs establert des d'aquell moment fins a l'Església Catòlica, ja ho hauria fet, i no ho ha fet perquè ja està còmode tal com està. I jo crec que és això, que les institucions al cap i a la fi els hi donen una sèrie de característiques de com ha de ser tot, una sèrie de metodologia concreta, i nosaltres ens hi acomodem perfectament i no... És això, som conservadors, la societat és conservadora.
Home,
per tant, penso jo, vull dir...
Però jo penso que des del moment que cada cop hi ha més moviments en defensa dels col·lectius homosexuals, transsexuals, tema tot aquest de moviment dels fills, com deia, gestació per substitució, etc, comencem a parlar cada vegada d'una societat més gran que té una visió diferent. I dins de la societat que opta per al model familiar clàssic, diguem-ne, jo no penso que una gran part d'aquesta societat estigui frontalment en contra de que sorgeixin altres models familiars. Jo, si més no, això en el carrer no ho palpo. Jo penso que és simplement un problema d'altes instàncies.
Clar, ara mateix ens trobaríem en aquest punt d'inflexió, no? Vull dir, la majoria, molts, segueixen fent aquest model de casar-se, després tenir els fills, però clar, cada vegada és més vist i acceptat. Hi ha famílies que no són pare i mare casats o que simplement són pare i mare juntats amb fill, o dos pares o dues mares. doncs que, per exemple, en el cas de les dues mares, s'han sotmès a les tècniques de reproducció humana assistida i la filiació s'ha determinat respecte de les dues, és a dir, que ja no cal, vull dir, poden ser mares directament per la filiació, no cal que adoptin si manifesten el consentiment abans de les tècniques de reproducció humana assistida, vull dir, i hi ha els models doncs, de famílies que, o d'algú que ell sol és qui s'encarrega, no?, de la...
Sí, famílies monoparentals.
Sí, monoparentals, exacte, vull dir, tots aquests esquemes s'han anat trencant. I després també en el cas aquest que comentàvem, clar, en el cas dels matrimonis es presumeix que el fill que neix és del marit de la dona que ha fet, vull dir, que es té en compte el fet del part. Però clar, hi ha una estadística que mostra que molts dels fills biològics, doncs bé, diguem, no són dins d'aquest matrimoni. I clar, aquí vull dir, hi ha coses per reclamar o per impugnar la paternitat, la maternitat, és a dir, es permet la investigació del que seria la veritat biològica. Això està permès en el nostre ordenament perquè les proves de l'ADN s'han fet doncs, accessibles, senzilles, econòmiques, i es permet investigar això. La paternitat i la maternitat.
De fet, vosaltres, quan m'estàvem parlant del tema del programa, en francès, si no m'equivoco, em va dir que una de cada tres persones tenia dubtes de quins eren els seus veritables orígens biològics.
Bé, dubtes que deien les estadístiques que ens van explicar, estadístiques, no és que tinguessin dubtes, sinó senzillament doncs, que no es corresponia, diguem, la seva paternitat amb la que legalment estava determinada. Però bé, al final el dret de família, com en tantes altres coses, és un d'aquells àmbits en què es demostra aquella màxima de que la realitat sempre supera la ficció.
Perquè, de fet, em sembla interessant, ara amb el cas que ens estaves plantejant, que una de cada tres persones no era filla de qui pensava ser-ho, segons les estadístiques que ens dius. M'imagino que, concretament, no era filla del pare que es pensava que era. Què en penseu dels casos aquests? En cas que es demostri que una altra persona és el pare d'una persona en qüestió, mira que ho estic fent complicat, a qui creieu que se li ha d'atorgar la paternitat?
Bé, clar, en aquests casos de determinació de la filiació, clar, quan és simplement adoptiva o per consentiment, quan és sobretot tècniques de reproducció humana, no hi ha problemes perquè la manifestació del consentiment irrevocable, doncs ja està, ja se sap que la veritat biològica és una altra, no? Però clar, en el cas de la determinació, diguem, per naturalesa, clar, respecte a les mares és bastant senzill perquè és pel fet del part, però clar, qui ha portat aquest material genètic? Aquí està el problema, no? Que és el que es permet investigar. En tot cas, l'ordenament jurídic sempre dona preferència o dona prioritat a la filiació que té lloc doncs, per la veritat biològica.
No, jo el que volia dir era, tornant al tema de la societat, era, i em preguntava en aquest sentit, com podíem avançar quan tenim una església, un papa que és, diguem, progressista, per dir-ho d'alguna manera, i una església que en principi hauria de seguir els passos d'un papa progressista i encara no ha superat o li està costant molt superar el tema del divorci. Llavors, si encara no hem superat els temes dels divorcis i les separacions, com podem arribar a assumir tot aquest tema? I a més, en un estat on la religió oficial és la catòlica.
Bé, home, en principi ens trobem en un estat a confessional, no hi ha cap religió oficial.
Oficial de facto, diguem.
Podríem parlar del poder que pugui o no pugui tenir l'Església Catòlica en aquest país, però en tot cas, si ensenyem el que ens diuen les lleis, l'Estat no té cap tipus de religió oficial.
En principi.
Bueno, però en tot vull cas... Vull dir la cultural, en aquest cas.
Quan jo deia que...
Perdó, m'he equivocat de paraula.
Quan deia que la societat estava verda és exactament per això, per el sentit aquest de la influència de la religió. Vull dir, és tan evident, mare meva.
Sí, però en el sentit del que dèieu vosaltres, que al final la societat, amb els temes de la família, ha anat evolucionant. Fa 40 anys, a banda que estàvem en una dictadura, era impensable el divorci. Clar. Fa 20, el matrimoni homosexual també semblava una utopia. I ara, en canvi, són conceptes que tenim assimilats, que els veiem amb una immensa naturalitat. Així que jo m'imagino que si la societat segueix aquest progrés constant...
Ui, ui, ui.
Aquest...
Progrés constant, diu. Ui, ui. No sé. Vale, no.
Adrià, la societat ha anat avançant amb,
a nivell tècnic, sí. A nivell tècnic, sí, però... Bé,
en la concepció de la família ha anat incorporant moltes més concepcions que abans eren plantejables.
Si ho limitem,
un plantejament
aquí,
podria
sí.
ser que d'aquí uns anys... s'accepti amb molta més naturalitat que ara una família monoparental, que s'entengui que hi pugui haver tècniques de reproducció assistida o que hi pugui haver qualsevol tipus d'unitat familiar que ens puguem imaginar, sempre i quan sigui concebuda entre persones que ho escolleixen lliurement. No sé com ho veieu vosaltres.
Ojalà.
Sí,
esperem que sigui així, no?
Tu em veus massa optimista.
Molt, però bé, està bé pensar així.
Bé, ara hauríem de parlar, clar, però ens queda poc temps, una mica del que seria els ventres de lloguer que abans deia en Francesc, no? A veure quina és la regulació que tenim aquí, específicament l'article 10 de la llei sobre tècniques de reproducció humana assistida. Què ens diu aquesta llei, Francesc, sobre la gestació per substitució?
Bé, aquest article el que diu és que aquest contracte serà nul, és a dir, si una parella, un matrimoni, per exemple, a l'estat espanyol, contracta a una mare, a una dona perquè tingui el seu fill, doncs el que diu aquest article 10 de la llei de tècniques de reproducció assistida és que aquest contracte serà nul en atenció a l'objecte, no? És diguem, lògic, com a mínim no estic entrant en temes de justícia o no justícia, és lògic dir que en sentit jurídic perquè clar, l'objecte queda del que diríem fora del comerç, no és un objecte, l'objecte del contracte em refereixo, no és vàlid en atenció al que a les coses, no? És a dir, no tot està dins del comerç, com sabem, per exemple, tampoc podem negociar amb la vida humana, etc.
Clar, hi ha coses que són indisponibles.
Exacte, no estan dins del comerç.
Per tant, partint d'això que ens diu en Francesc, no? De que l'estat espanyol no és possible fer vàlidament un contracte, un acord entre parts, en el que l'objecte sigui aquest, no? Doncs a canvi d'un preu o inclús sense preu, fer que una dona que llogui el seu ventre o que perquè, vull dir, perquè doni llum a un nen que inclús aportant el material genètic als altres, per exemple, dos contractants que pot ser una parella, això és com ho tenim configurat, però què en penseu? Hauria de ser possible o no això, aquest pacte?
Al final són persones adultes que es posen d'acord a realitzar doncs això, un matrimoni que no pugui tenir fills, que vagi a una mare de lloguer i es posin tots tres d'acord, jo no ho veig malament, per què no?
Clar, bé, perquè no és que no puguin tenir fills, perquè inclús poden aportar el material genètic la parella. El que passa és que poder hi hauria un risc si la dona quedés embarassada i donés a llum, clar, podria tenir problemes, per exemple, de salut. Aleshores, vull dir, pot ser que inclús el material sigui seu, i tot i així, clar, acorden doncs, que una altra dona sigui qui té el fill i clar, que a canvi d'aquest preu, un cop té el fill, el donen en els contractants. Llavors, clar, el dret diu no, i diu la filiació es determina pel fet del part. Per tant, la mare no és, en principi, la que ha portat el material genètic, sinó que és la que ha ofert el seu ventre de lloguer i després el que seria... L'home que ha portat els gàmetes sí que té alguna mena doncs, d'acció, Francesc?
Efectivament. Bueno, inclús en el cas en què estem parlant de que diguem que la dona diguem que té el fill no ha portat cap tipus de material genètic. Inclús en aquests casos, com bé comentaves abans, preval el que és, o la llei intenta que prevalgui el que és la prova biològica o l'origen biològic, i per tant tots dos progenitors poden impugnar la filiació i pot, vaja, si pot ser reconeguda a través de sentència judicial.
Bé, i en relació a el que comentava abans en Francesc, clar, hi va haver un cas d'una parella que em sembla que eren dos homes, no? Sembla que
no
sí.
Recordo si eren dos homes.
A Califòrnia, no? Que precisament van fer aquest contracte de mare de lloguer, allà era possible i vull dir, clar, van tenir el fill... Totes les parts van complir aquell contracte que allà sí que es podia fer i allà va constar doncs, determinada l'afiliació. Però clar, què passa? Que aquests homes tenien la nacionalitat espanyola, van a l'oficina consular, van a registrar el fill perquè es determini l'afiliació respecte d'ells dos, i què va passar? Doncs que no se'ls va autoritzar, dient que això contravenia l'ordre públic espanyol i que no es podia inscriure. Van interposar un recurs, la Direcció General de Registres i del Notariat va adoptar una resolució dient que sí que s'havien d'inscriure, i finalment el cas va acabar al Tribunal Suprem d'aquí de l'Estat espanyol, que va acabar considerant doncs, que no es podia inscriure en el registre civil espanyol l'afiliació d'aquest nen respecte d'aquests dos nacionals, perquè contravenia l'ordre públic espanyol en estar prohibit per la Llei de Tècniques de Reproducció Humana Assistida i no van autoritzar la inscripció. Per tant, aquesta parella, si el que volien era d'alguna manera que es determinés l'afiliació, el que havien de fer era adoptar, però no que quedés determinada de l'altra manera.
Doncs Cels, Francesc, moltes gràcies per haver vingut, haver-nos portat a aquest tema tan interessant com és el tema d'afiliació, que la veritat és un tema que al final ens afecta a tots, perquè tots som fills d'algú i la majoria acabem tenint fills. Jo crec que no en sabíem gaire i almenys gràcies a la vostra explicació d'avui ja haurem après alguna cosa més. Ara, si us sembla, anem cap a la filosofia de l'Adrià Giró.
Mora na filosofia, pra que rimar amor i dor.
Doncs, Adrià, obrim ja el teu espai de filosofia. Avui que ens havies dit que vindries a parlar-nos dels drets humans i dels fonaments filosòfics que tenen.
Doncs exactament, doncs comencem ja directament definint què és un dret humà, no? Els drets humans s'ha de partir de la premissa que són normes morals i que tenen una pretensió universal. Però com hem dit abans, quan estàvem parlant del tema dels refugiats, per ser efectius, han de traduir-se en normes jurídiques dins un marc d'un estat, no? Perquè si no, al final el que acaben sent són paper mullat, no? Els drets humans estableixen les condicions per a que les persones tinguin una vida lliure d'injustícies. I podem també entendre que els drets humans com una, els podem entendre com una definició de justícia, d'alguna manera per fonamentar la justícia. Quin és el seu origen? D'on sorgeixen? O sigui, si haguéssim de pensar en el sentit d'on sorgeixen o per què sorgeixen, doncs en aquí ens entrarem ara. El seu origen no és el coneixement de la justícia, sinó l'experiència de la injustícia. És a dir, no surt per un sentiment de justícia, sinó per un sentiment d'injustícia respecte a un estat opressor, un estat despòtic. Podríem definir-ho d'aquesta manera. El seu origen no remet a afirmacions de la justícia, sinó a negacions per negar la injustícia, no? I podem entendre els drets humans com un procés també d'aprenentatge històric, en aquest sentit sí, de progrés, no? De crear una sèrie de drets que puguin ser universals i que tothom en pugui tenir un benefici personal de cara a un estat, això, un estat despòtic, per exemple. I aquest origen, com hem dit, doncs, té una pretensió universal que pugui englobar tothom. Aquests drets humans són normes morals i sorgeixen com a reivindicació moral. Aquest dret està en el nostre cap, no? En les conviccions que cada un té de justícia o en aquest sentit aplicar-ho i fer-ho veure en aquest dret humà, no? I bé, doncs, en aquest sentit que tenen una tendència de pretensió universal, per exemple, pensar que ningú, i quan dic ningú és ningú, hauria de ser torturat. El dret humà és d'alguna manera un imperatiu que hauria de fer-se valer sempre. I serveixen per ordenar la convivència social, per protegir aquest sentit de justícia. La legislació dels drets humans, podríem enfocar-ho com les garanties de justícia que l'Estat dona als seus ciutadans, no? I distints països que tenen diferents aplicacions dels drets humans generen també unes certes diferències, no? Quines són les seves funcions? Doncs bé, tenen una primera funció negativa. Els drets humans només poden existir en un estat o en un acord internacional. Per tant, aquí ens hem de posar d'acord una sèrie d'estats en com s'ha d'aplicar tot això. Sorgeix per protegir-se justament d'estats que puguin ser doncs, totalitaris o això, despòtics, com hem dit abans. Una segona funció podria ser positiva, és substancial. Els drets humans donen contingut de justícia a un estat, donen valors morals a la democràcia per protegir els ciutadans de la voluntat dels governants o de la majoria majoria. La protecció dels drets humans és la finalitat última de l'Estat i la seva única legitimació racional possible. És a dir, en aquest sentit, els drets humans legitimen que els seus ciutadans puguin estar protegits per una espècie de conveni global i general, no, diguem. Llavors, què hi ha darrere, filosòficament, darrere dels drets humans? Doncs diguem que es basa en una sèrie d'idees que provenen justament de la Il·lustració i acaben de madurar justament en aquest procés durant el segle XVIII. Una idea que tenim molt arrelada és que l'ésser humà no és un instrument, és un fi en si mateix, i els drets humans el que d'alguna manera protegeixen és l'ésser humà com a un fi i no com un instrument. És un fi en si mateix i tenim que protegir-lo. L'Estat ha de protegir a cada ésser humà individual i particular perquè cada ésser humà és únic i és un fi en si mateix. És insubstituïble. En aquest sentit, no és com, per exemple, que tinguem aquí una fàbrica d'obrers i de treballadors i diguem, ah, mira, aquest ja no ens serveix, fora, i portem-ne un altre. No, cada ésser humà és en si mateix, té un fi únic en si mateix i no és un cromo perquè puguis canviar o no, és un fi en si mateix. I durant el segle XX hi va haver aquesta... Diguem que hi va haver un problema bastant paradoxal, no? Es va dur a terme durant el segle XIX una mena de procés en el qual els drets humans van tenir una importància bastant, bastant evident dins la societat, però durant el segle XX hi va haver la possibilitat real de perdre'ls, després de les dues guerres mundials, i bé, no fa falta donar més només exemple de la qüestió. Doncs és el que parlava abans, la Declaració dels Drets Universal dels Drets Humans es tracta en aquest sentit com a fonamental. Endinsant-nos dins més en aquesta Declaració Universal dels Drets Humans, diguem que va funcionar com la pràctica a l'hora d'analitzar els drets humans com a vocabulari quotidià, és a dir, va servir d'alguna manera per aproximar els estats a una sèrie de vocabulari específic perquè poguessin, d'alguna manera, llavors començar al principi perquè després es poguessin aplicar. Diguem que és la primera vegada que una declaració dels drets humans vol produir-se com a universal, no? Vol tenir una funció realment que pugui englobar tothom. I l'única entitat que té realment poder per legislar un estat és això, hauria de ser aquesta declaració. Quan la ONU fa aquesta proposta dels drets humans universal, ho fa, però no té el valor legal que moltes vegades li demanem, sinó que només serveix com a element cultural, no? Com a element de dir, mira, hem progressat, tenim aquesta declaració que engloba tothom, i bé. I clar, en aquest sentit, tenia que convèncer els estats membres de, per exemple, podem aplicar-ho a Europa, hauríem de cada estat, se l'hauria de convèncer perquè pogués aplicar aquests drets humans en el seu estat i fer-los lleis, no? Que és d'alguna manera el que interessa. Llavors hi ha hauríem de fer la classificació dels que són els drets humans i podem definir-los en drets de primera generació, de segona generació i de tercera generació. Els drets de primera generació són els drets civils i polítics, els que tenen una mica més a veure amb la llibertat, no? I van ser els primers que es van demanar el dret a la vida, a la seguretat, a la integritat, a no ser torturat o esclavitzat, a la protecció del cos individual particular d'un ésser humà, llibertats de creença, d'expressió, de pensament. I aquests drets es defensen sobretot en el segle XVII i XVIII per acabar amb l'absolutisme i els sistemes totalitaris, no? En l'època totalitària en la qual el poble estava reprimit totalment, doncs en aquell moment es va la llibertat de pensament, el dret a la vida i bé, això. Llavors, els drets de segona generació tenen més a veure amb els drets econòmics, socials i culturals, i l'element fonamental al qual podríem reflexar això és la igualtat. La classe social obrera, un cop la burgesia pren el poder després de l'evolució dels sistemes totalitaris, la classe obrera comença a prendre consciència i es dona compte de que no poden fer ús d'aquests drets de manera econòmica. Vull dir, la classe obrera no pot accedir directament a la llibertat de pensament, són simple això, eren tractats com a instruments i no com a fi, no? I són els defensats en el segle XIX i XX per la classe obrera, el marxisme, no? No ens n'anem molt, és això, el terç que defensava Marx en aquest sentit, el dret a l'educació, a la sanitat, un treball just, a un salari just, i si us fixeu d'alguna manera, són els drets que avui dia estem perdent, aquest tipus de drets són els que estem perdent, queda bastant clar que són molt importants. Els drets de tercera generació, diguem que són els més difícils de concretar, són peticions bastant més àmplies i vagues, són globals i abstractes, són difícils de concretar. Normalment tenen repercussions internacionals. No està clar que hi ha una classe social directa que els demani aquests drets humans de tercera generació. Són més abstractes.
Bé, és que ara anaven vinguent coses.
Sí, dispara.
Del que deia l'Adrià, no? De què són els drets humans. Hi ha un vídeo així curtet d'una organització internacional, no?, que ajuda a implementar la Declaració Universal dels Drets Humans, i en aquest vídeo era molt interessant, es veia, vull dir, com una mica de reportatge, i anava un preguntant pel carrer a la gent que es trobava, clar, els agafava per sorpresa i deia, què és un dret humà? I tots quedaven, vull dir, clar, ningú se... vull dir, tant que sentim a parlar-ne i que estan tot el dia que si els drets humans, que si... I ningú sabia, ui, pues, bueno, com ho definim això, o què seria, no? I clar, això era una cosa que era la primera així com... Digues, digues.
Sí, bé, aquest vídeo, ja em perdonareu si no... Bé, ja m'enteneu. El podeu trobar, el van penjar en una pàgina de Facebook que es diu Divulgatio Legis, tal qual, Divulgatio Legis. Doncs aquest vídeo el podeu trobar allà, està molt bé, són... sí, efectivament és d'una ONG.
Sí, de cas, si us sembla, el podríem compartir a la pàgina de Facebook del programa.
Sí, doncs sí.
Bé, explica una mica el procés evolutiu, no? Una mica com que seria la història i primer hi ha aquesta part de que van pel carrer i diu i per tu què és un dret humà? I clar, ningú, vull dir, alguns intenten d'allò però no saben.
Exacte, i és molt didàctic i molt dinàmic i de manera molt senzilla.
Està molt resumit.
Exacte, vull dir, és un vídeo que recomanem. I bé, permeteu-me, no sé si és si trenco una mica la dinàmica que tenia prevista l'Adrià.
No, tu mateix, estem
aquí. Però abans, clar, ha comentat que precisament una de les, amb altres paraules, però ha dit que una de les característiques dels drets humans és que són una atribució, no, una titularitat de caràcter individual.
Jo diria que és una expectativa legítima, no?, que hauria de tenir cada titular del dret a arreu.
Clar, una expectativa, home, penso que hauríem d'anar més enllà, o almenys alguns van més enllà, per sort, i altres, per desgràcia,
sí,
doncs
mira,
no.
Sí, ja mira, no ho he portat, però després parlarem de les diferents aplicacions que pot tenir els drets humans, per exemple, des del machisme, o des de l'utilitarisme, o des del justnaturalisme, que, per exemple, això era el que anava a introduir més endavant, però el justnaturalisme és una corrent que pensa que els drets humans existeixen en si mateixos des d'una realitat metafísica. És a dir, que els drets humans existeixen. Vull dir, no els creem nosaltres.
No. Drets a l'home.
Que existeixen abans.
Clar, existeixen abans.
Que per naturalesa existeixen. És bastant fort.
Sí, que nosaltres no els creem, sinó que els descobrim.
Els descobrim, exacte.
Els reconeixem, perquè ja existeixen. Vull dir, directament diu, per naturalesa es té el dret a la vida. No és que nosaltres creem el dret a la vida.
No, el descobrim que hi ha aquest dret a la vida.
Descobrim que hi ha el dret a la vida perquè és un dret inherent, innegable, que el té tothom, que és universal...
Jo aquí m'agradaria plantejar un dubte ja més filosòfic. Entenem els drets humans des d'aquest punt de vista com inherents a l'home, però des del moment...
I a la dona.
A la dona, sí, home, evidentment. Però des del moment en el qual és un estat qui ha de garantir l'aplicació dels drets humans, és a dir, des del moment que aquests drets depenen d'algun ent, realment són inherents...
Bueno, és que metafísicament existeixen, des del justnaturalisme aquests drets existeixen, formen part d'una altra realitat, és una realitat diferent que llavors els descobreix i sí, són inherents, vull dir.
Però des del amb els termes que ho planteges tu, jo sembla que no serien inherents, almenys en un sentit pràctic.
Sí, perquè la ONU, el que diu en la Carta Universal dels Drets Humans, és que qui ha de garantir els drets humans és cada estat. Llavors, si realment són els estats qui els han de garantir, des del moment que hi ha algú que els ha de garantir, és que realment no són inherents, perquè si aquest no el garanteix, no els tens, no?
Ho planteges bé, però clar, ho planteges...
Una altra cosa és que
suposo que és
garanteix que ningú te'l tregui. Clar, és que és complex. Tornant una mica que deia abans, clar, si estem dient que cadascú, com a individu, té drets inherents, clar, ja sabem que l'utilitarisme en base a això,
És contrari.
Exacte, l'utilitarisme. Llavors, precisament, us volia plantejar un exemple bastant polèmic. No sé si tu ja el coneixes per la cara que fa els cels. El cas és que imagineu-vos que ara mateix hi ha un terrorista que ha col·locat una bomba...
Ja sé per on vas, mare mia.
Explica't francès per als oients i els que no sabem de què va.
Doncs imagineu-vos que ara mateix hi ha un terrorista que ha col·locat una bomba i si aquesta bomba explota, que ell sap com aturar-la i tal, com desactivar-la, només ell sap on és, fiquem, per fer-ho més fàcil, i imaginem que aquesta bomba està col·locada, però hem atrapat aquest terrorista i tal, el tenim, el té la policia... I llavors suposem que si torturem aquest terrorista, amb tota seguretat ens dirà on és la bomba i la podrem desactivar. Clar,
un utilitarista diu que sí.
Un utilitarista diu que sí.
Diu que sí, però...
Perquè si maximitza.
Defenses, exacte, sí. És que si tu defenses els drets humans com un imperatiu categòric kantià, no sí, pots, ja. No pots no. En cap moment... És que són tots no. Els éssers humans, per tant, no pots tocar-los. Clar, no pots tocar ningú. Clar, no, exacte.
En aquest exemple d'en Francesc, clar, estàs dient al terrorista el dret a no ser torturat o els que moriran amb la bomba el dret a la vida de...
Un milió de persones.
De la gent que sigui, depèn de la bomba, no?
I sí, clar, és difícil.
Si reconeixes absolutament els drets humans, no pots torturar aquest, perquè és que hi ha el dret a no ser torturat.
I el dret en si mateix ara, clar, és a tractar l'individu com a fi en si mateix i, per tant, no el pots torturar. A que ningú clar. Ésser humà pots torturar.
Clar, però
això ho has de dur a l'extrem, i és el sentit que ho porta el justnaturalisme i l'utilitarisme des de l'altre costat, que et diu que, mira, el fi doncs, pot justificar clar, diu, el mitjà amb el qual
si
tu ho facis.
Si de cas perquè dubte, salvaràs i maximitzes.
Exemples exacte. Com el que acabeu de posar són els que es fan servir per part de moltes institucions per justificar la tortura i la violació dels drets humans.
Clar, sí, perdona, digues.
No, seguiu,
avui tenim feina.
Volia fer una crítica al que havia dit abans l'Adrià, però...
No, digues, crítica.
Sí.
No, fins ara ens havies plantejat els drets humans, el seu origen, etc, que de manera molt encertada penso, però m'ha semblat sentir com si l'aplicació de drets humans fos, entre cometes, per un deure moral d'aplicar els drets humans, no?
Sí.
Jo m'agradaria desmitificar una mica aquest romanticisme dels drets humans, perquè els drets humans, o sigui, els recull la Carta de Nacions Unides després de la Segona Guerra Mundial. I jo no penso tant que sigui un deure moral, sinó que en aquell moment fos una necessitat de l'època, perquè després de la Segona Guerra Mundial el que es fa és una mica unir el món liberal amb el món social. I una de les necessitats que hi havia per unir aquests dos mons, un dels convenis als quals s'arriba, és la carta d'aquests drets humans. M'agradaria, per exemple, exemplificar aquest fet de la unió entre els dos mons. Per exemple, hi ha dos grans economistes socialdemòcrates, com són Keynes i Beveridge, que tots dos són socialdemòcrates però arriben a la socialdemocràcia des de punts completament diferents. Un ja arriba des de la vessant més socialista, més comunista, l'altre arriba a la socialdemocràcia des de la vessant liberal i tots dos convergeixen a la socialdemocràcia. Els drets humans en aquell moment venen a ser una mica això, és la convergència entre aquests dos mons. Llavors jo penso que és una cosa que s'acaba arribant a la firma dels drets humans més per una necessitat de dir en aquell moment, després de la Segona Guerra Mundial, hi ha una necessitat de posar d'acord aquestes dues visions que no pas com un deure moral de la societat.
No, jo puc estar d'acord amb tu. A veure, en referència al que hem dit, jo no crec que els drets humans existeixin metafísicament en una realitat altra, eh? En aquest sentit, jo crec que és veritat, va ser per necessitat i només per deure moral a l'hora de fer-lo. Va ser per necessitat perquè ens vam trobar en unes circumstàncies desastroses i bueno, que necessitaven d'alguna manera una mena, sí. Això, una convergència necessària en aquell moment, que era necessària.
Reconciliar la visió liberal.
Si fos per dret moral, segurament seríem una mica més escrupolosos tots els éssers humans a l'hora de respectar els drets humans.
Bé, hem de dir dues coses, no? El que seria és que hi ha la Carta Internacional dels Drets Humans que estaria formada per la Declaració Universal dels Drets Humans i llavors, del que deia l'Adrià, els drets humans de primera generació són els que es contindrien en el Pacte de Drets Civils i Polítics i els que serien els drets humans de segona generació estarien més en el que seria el Pacte de Drets Socials, Econòmics i Culturals, no? I després hi hauria aquesta tercera, inclús s'ha parlat de quarta generació...
Ah, sí, espera, un segon. Els drets de tercera generació, que ara se m'han anat, però el tenia en ment, un dret de tercera generació seria la pau en el món.
Sí, o el medi ambient.
Per exemple, sí, que és abstracte, és molt global, són però allà hi és.
Són aquestes noves reivindicacions...
En aquest cas estem parlant de drets col·lectius i no individuals, doncs.
Bé, són individuals, passa que, clar, necessiten de la col·lectivitat per fer els efectius, clar, són individuals, però, vull dir...
És que des de la individualitat es fa la col·lectivitat,
exacte.
Jo crec. Quan hi ha la llibertat individual, després hi ha la col·lectiva, no al revés. Que aquesta és una mala interpretació que es va fer del marxisme. Que les males interpretacions, quan penses en marxisme o en comunisme, dones a entendre que la llibertat col·lectiva està per damunt de la individual, i és al revés. La interpretació que fa Marx i Engels del Manifest Comunista, per exemple, és que la llibertat individual constitueix i és condició de possibilitat de la llibertat col·lectiva. Que primer ets lliure tu, jo, i després ho som tots.
Clar, és o anem de lo individual a lo col·lectiu o de lo col·lectiu a lo individual.
Jo, perdó, és que quan, penso que quan parlem de drets no podem desvincular el tema de positivar un dret amb el tema històric. Jo, en aquest cas, per situar-nos en un context històric amb el tema, per exemple, de reclames mediambientals, etc, etc. Hem de tenir en compte que després de la Segona Guerra Mundial ens trobem en un món totalment bipolar entre la Unió Soviètica en un pol i l'altre pol als Estats Units. Arribem a la fi dels anys 80, principis anys 90, en els quals hi ha un pol, en aquest cas el món capitalista, que per dir-ho d'una manera guanya la Guerra Freda enfront de la Unió Soviètica. Llavors arriba un punt que sembla que quan ha guanyat la Guerra Freda als Estats Units hem solucionat els problemes del món. A partir d'aquí no tenim cap més problema, i llavors és quan comencen a sorgir aquestes altres noves reclames, com seria, per exemple, el medi ambient, que és una visió que es comença a fer sobretot palpable a Europa a partir de la Conferència Internacional de Rio dels anys 90.
Sí, sí.
Fins abans el tema de medi ambient no era una cosa massa palpable a Europa. No. I era perquè Europa
perquè les circumstàncies socials feien que es donés importància a una sèrie de drets. Exacte. I quan es van obtenir aquests ja anem a parlar-ne d'uns altres.
Clar, no és que ens donés molt importància a una sèrie de drets, és que en aquell moment el tema no era el dret mediambiental,
sí,
el tema era la Guerra Freda, el tema era combatre el comunisme, les guerres, el tema de guerres locals, conflictes a l'Afganistan, conflictes a l'Iran, els conflictes més enrere a Corea, etcètera, tots aquests conflictes locals de la Guerra Freda. Quan solucionem aquests conflictes, sembla que hem aconseguit la pau al món, ara anem a mirar altra realitat, sí, però... i descobrim que tenim un problema amb el medi ambient.
Descobrim que tenim un problema amb el medi ambient, però si us fixeu, si ho extrapoleu això a l'actualitat, els drets de segona generació se'ns els estan menjant.
Sí, això sí.
Per tant, al final, sí, és veritat això, però les circumstàncies, per exemple, actuals, fa que ens seguim preocupant pels temes de drets de segona generació.
Però és que torno al context històric. És que,
Es nota que ets politòleg i jo filòsof, perquè les posicions de lectura són diferents.
No, no és que siguin diferents, és que no es pot desvincular una cosa d'una altra. Però què passa? Que quan descobrim els drets d'aquests de tercera generació com els mediambientals, llavors ens en recordem que sí, estem buscant altres nous reptes, però és que realment tenim uns reptes que no els hem solucionat.
No, ja,
com aquests, per exemple, aquests drets de segona generació d'igualtat, que dius, estem buscant reptes com el medi ambient, etc, que són molt importants, però a casa encara tenim uns reptes com pot ser la igualtat d'oportunitats, que encara no l'hem solucionat.
Clar, hi ha autors que han defensat que tampoc necessitem tenir molts drets humans, perquè com més drets humans tinguem, més estem banalitzant els altres o menys tenint. Vull dir, clar, hi ha autors que defensen més aviat que hi hagi un catàleg reduït i a partir d'aquests doncs treballar, perquè clar, com més expandeixes, poder també menys estàs després puguent garantir, no? I clar, també havíem de tenir present que això de les generacions dels drets humans és una classificació que té en compte també una mica el moment històric en el que sorgeixen, no? I vull dir, és una classificació una mica acadèmica, perquè tots els drets humans en si necessiten d'estar connectats, interrelacionats per la seva efectivitat. No és que tinguem catàlegs separats per generacions. I clar, en aquest sentit, per exemple, abans com parlàvem no, del dret d'asil, no? Obtenir aquesta protecció quan s'està sent perseguit per determinats motius i perill a la vida. Doncs el dret d'asil, per exemple, de l'article 14 de la Declaració Universal està relacionat amb altres drets, evidentment. Per què? Perquè la base que és protecció de la vida, article 3 de la Declaració Universal. Es pot concedir fins i tot als apàtrides, article 16 de la Declaració Universal, vull dir, i fins i tot es contempla en aquests casos de refugiats el dret a perdurar junts amb la família, units amb la família, doncs aquí tenim un altre dret implicat, que seria el de família, no? Vull dir, que tots han d'estar connectats.
Hi ha una correlació. Bé, doncs, bueno, ja per deixar-ho així una mica per acabar, em feia gràcia, si recordeu, quan vam parlar de la il·lustració i de Kant al primer programa, i discutir amb tu, Oriol, sobre les carències pel que fa a drets, doncs he volgut relacionar, i per exemple hi ha una declaració del 1789, justament a la Revolució en aquelles dates, la Declaració de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del poble, en aquesta, i després uns anys després es va fer en contraposició, Mary Wollstonecraft va fer la Vindicació de los Derechos de la Mujer. I m'agradaria assenyalar que, per exemple, la declaració aquesta de l'home i del ciutadà no tenia gens en compte el paper de les dones, i després la Mary Wollstonecraft va fer aquesta Vindicació de los Derechos de la Mujer, en el qual ho canviava tot i l'únic que feia era posar el femení en comptes del masculí, i bé, va tenir una sèrie de problemes aquesta dona després, que horribles, en el sentit que, vull dir, que és això el que deia, no? El canvi aquest dels drets de primera generació relacionats amb la igualtat, amb la llibertat, i els altres amb la igualtat, que aquesta igualtat de dret de segona generació va venir després amb el marxisme.
Doncs Adrià Giró, moltes gràcies per nos portar el tema dels drets humans, i respecte a l'últim aspecte que estaves comentant, estaria bé inclús parlar algun dia en aquest espai de filosofia sobre els drets de les dones i la igualtat de gènere, ja que l'has tret i és un tema que podria donar bastant de sí.
I tant.
Bé, és que... El que passa és que, siguent 5 homes a la taula, potser hauríem de mirar com ho podem solventar.
I tant.
Sí, perquè... No, i a part que amb això dels drets humans encara ens donaria per estar parlant estona. Sí, sí. Però clar que també és important aquesta perspectiva, no?, de gènere. Tot això també és molt nou, encara hi ha molta feina a fer, perquè va sortir ara no fa tant un informe de les Nacions Unides que deia que precisament perquè s'arribés a la igualtat efectiva entre homes i dones faltaven encara 200 anys.
Imagina. No, finalment, en aquesta declaració de los hombres y el ciudadano, l'únic que va fer la Mary Wollstonecraft va ser canviar el masculí pel femení,
clar,
eh?
Sí, sí.
I deia absolutament el mateix, però es veu que va tenir una sèrie de problemes després, que bé.
I clar, i si posem en masculí i en femení, quin hem de posar primer?
Això és el llenguatge sexista.
Clar, aquí vull dir, hi han moltes coses que, a més, els del dret també hi ha doncs, el dret en clau de gènere, que és un altre, vull dir...
El tema dona molt de sí, si us sembla... Ho debatrem en propers programes i en parlarem. Ara ja anem acomiadant, que si no encara acabarem més tard a les 12 de la nit. Arribem al final del cafè de Punt 7 Ràdio i com sempre ho fem amb música. Abans però recordem que podeu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa entrant a www.sansaloni.cat/radioalacarta. Ens podeu escriure a cafè.7radio@gmail.com, tot escrit amb lletres, i ens podeu seguir a la pàgina de Facebook del Cafè de Punt 7 Ràdio. Avui ha estat un programa en què els drets humans han estat molt presents. Hem repassat una petita part de la tragèdia que es dona cada any al Mediterrani amb la mort i patiment de milers de migrants, i l'Adrià Giró ens ha parlat dels fonaments filosòfics dels drets humans. Perquè m'imagino que respectar els drets humans no deu ser tan difícil, no? Si en el món hi ha recursos suficients perquè tots els humans tinguem una vida digna i benestant, per què comentem tantes barbaritats any rere any? Crec que ningú sap respondre. Només espero que sigui moltíssima la gent que dia rere dia es fa aquestes preguntes i que es mogui per intentar aconseguir un món una mica millor i més just. Si mirem en la història de la música, veiem que també hi ha hagut músics que s'han preocupat pels drets humans. Un d'ells és Charles Wright, un músic de soul en actiu des dels anys 60 que mai ha gaudit d'un especial èxit comercial. Wright i la seva The Watts 103rd Street Band, no ho penso tornar a repetir, també es pregunten pels drets humans. En la seva cançó Comment, If All Men Are Truly Brothers, Wright ens ho diu ben clar. Tots els homes i dones, afegeixo jo, vam néixer per ser lliures. I tu? I jo? Aquest món està sembrat d'odi. No queda res si m'esclavitzes. T'estàs fent mal a tu mateix. I com que aquí al Cafè de Punt 7 Ràdio no volem fer-nos mal els uns als altres, sinó intentar ser una mica més savis i una mica millors persones, us convidem a reflexionar i actuar en el vostre entorn més proper i, si voleu, a trobar-nos el dimecres que ve aquí al Cafè de Punt 7 Ràdio. Salut i cafè.
Bona nit.
Bona nit.
Molt bona nit.
Bona nit.
Watch out for your friends, though they lose in the end. Sometimes they'll try and make you sin, but what is a man without a friend? Now we all live in this game. Word excuse has many names. Where true friends rarely come. Can't afford to lose one. If all
me, friend. And all the little children get unborn. They have to suffer for the things we left undone. A jealousy, as I recall, always been man's hardest fall. To conquer fear, oh, it's quite a quest. Until we do, we'll never rest. A child was born yesterday. Nothing but an innocent little baby. Somebody sowed a bitter seed. What can it grow but bitter weed? I wish I could get everybody saying, oh, men are truly brothers. Why can't we love one another? Love and peace from ocean to ocean. Somebody please. Say you have.